Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, creu que la normalitat ha tornat a l'entitat financera amb el canvi de seu social després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Tot i així, assegura que la normalitat encara no ha tornat a Catalunya i que cal un govern perquè això passi. Ho ha dit aquest migdia en el tradicional dinar amb la premsa prèvia a la Junta d'Accionistes del Banc, que tindrà lloc demà per primer cop a Alacant. Matías Serracán diu que no hi ha projecte de ciutat. No obstant això, l'alcalde de Sabadell afegeix que el municipi disposa de tots els ingredients necessaris per fer-lo realitat. Per això, en l'àmbit del Fòrum Club Cambra, ha emplaçat ciutadans i entitats de tots els àmbits a fer un esforç per dissenyar els elements que li donin forma. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. A partir de 8:45, l'Astralfull Natació Sabadell masculí disputa un nou partit de Champions. Els de Xava Gómez visiten l'Alfen holandès amb l'objectiu d'aconseguir una nova victòria contra el coet de la Lligueta.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimecres, dia 18 d'abril, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. -21 graus ara mateix a Sabadell, amb domini del sol, aquella caloreta que es comença a notar. Volem saber la previsió per les pròximes hores i li preguntem a l'Ester Batalla en el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda, Ester.
Hola, bona tarda. Jornada marcada per l'ambient assolellat avui, tot i el creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya del terç nord, especialment a punts del prelitoral nord, la serralada transversal i el prepirineu. En qualsevol cas, hi ha la possibilitat de que hi puguin deixar algun ruixat molt feble i aïllat durant les properes hores de la tarda, però en principi és una probabilitat molt baixa. La situació vindrà marcada demà, doncs, per una mica més de nuvolositat, alguns intervals de núvols baixos a primeres hores, sobretot a punts del litoral, i a més, pel creixement de nuvolades demà a més indrets, sobretot de muntanya i especialment de la meitat nord del territori, amb la possibilitat també de que demà hi pugui haver algun ruixat durant la tarda de caràcter feble i aïllat. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda, Esther. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Què és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, normalitat a l'AP7, però en canvi a l'AB30 veiem ara mateix 1,5 quilòmetres, no arriba, de circulació amb retencions a Barberà del Vallès en sentit sud, baixant cap a Tarragona. També cap a l'altra banda, en sentit nord, pujant cap a Girona, Cerdanyola del Vallès, 1 quilòmetre de circulació amb retencions, i a la C58 a Sant Quirze, 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit sud, baixant cap a la capital, i ja també pràcticament enllaçant amb les rondes a Montcada i Reixac, 4,5 quilòmetres de circulació amb retencions. Si heu d'arribar fins a la capital, sapigueu que en aquest moment, entrant per la ronda de dalt, se circula amb normalitat fins a arribar al tram de Sarrià, on aquí sí que sembla que hi ha una mica de circulació aturada, i també en l'enllaç amb la sortida 10, pràcticament amb la sortida per la Diagonal. En el sentit contrari, pujant cap a nord, abans d'enllaçar aquí amb el nus de la Trinitat, també hi ha un altre tram marcat en vermell al mapa, i a la ronda del litoral, davant de les platges, pràcticament també veiem tot un tram que està marcat com a de difícil circulació, així que si heu d'anar cap allà, paciència. El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, assegura que la normalitat ha tornat a l'entitat financera amb el canvi de seu social després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. No obstant això, assegura que la normalitat encara no ha tornat a Catalunya i que no ho farà fins que no hi hagi govern. Ho ha dit aquest migdia en el tradicional dinar amb la premsa previ a la Junta d'Accionistes del Banc, que tindrà lloc demà per primer cop a Alacant. Allà hi tenim la nostra companya Karen Madrid. Bona tarda, Karen.
Bona tarda. Josep Oliu assegura que el canvi de seu social del BS, un gest inicialment simbòlic, va tranquil·litzar clients i també inversors. No obstant això, assegura que la normalitat encara no ha tornat a Catalunya ni ho farà, diu, sense un govern. De fet, ha definit la situació actual d'aquesta manera.
El que hay es un escenario de... no sé cómo calificarlo, de empantanao, ¿no? De empantanamiento, ¿no? Entonces, en este escenario que es donde estamos, pues este escenario, hombre, tiene un efecto limitado, pero sí tiene un gradiente negativo sobre el potencial de crecimiento de la economía catalana, tiene también un gradiente negativo por la del conjunto de España, no solamente por la parte proporcional que corresponde a Cataluña, sino también por los efectos indirectos que vemos que van teniendo.
El president del BS, preguntat pels periodistes, també ha desmentit cap voluntat de fusionar-se amb Bankia, com apuntaven alguns rumors. De fet, assegura que aquesta operació podria suposar més aviat un problema.
La consolidación hoy nos vendría de contrapié, porque lo más importante para nosotros hoy es consolidar nuestro modelo de negocio. Y consolidar nuestro modelo de negocio pasa por llegar a una rentabilidad adecuada, pero sobre todo a llegar a una competitividad y a una sostenibilidad de nuestro modelo, que a partir del cual podamos hacer, eso sí, si el nuestro es superior, entonces podemos nosotros imponer nuestro modelo a los demás. Pero hoy el nuestro también es, no, digamos, es adecuado.
En aquest sentit, Oliu ha destacat la importància de la integració que es farà efectiva aquest cap de setmana amb el banc britànic TBS, amb la migració de les dades dels clients. Per Oliu, aquest pas és molt important per tal de reduir costos al Regne Unit.
Gràcies, Karen. I l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, ha dit que no hi ha projecte de ciutat. No obstant això, ha afegit que el municipi disposa de tots els ingredients necessaris per fer-lo realitat. Per això ha emplaçat ciutadans i entitats de tots els àmbits a fer un esforç per dissenyar els elements que li donin forma.
I això era el que ens queda també per fer, dissenyar de forma conjunta aquests espais d'oportunitats de la ciutat oferta per poder, no, seguir creixent, això sí, de forma conjunta i fent un repte col·lectiu.
Serracant ha participat aquest matí en el Fòrum Club Cambra, on ha pronunciat la conferència Recuperar el futur, un projecte col·lectiu, davant d'una 60 de persones.
A banda de llançar aquest missatge, l'alcalde ha aprofitat la cita amb l'empresariat local per fer balanç de la feina feta des del principi de 2015. Matías Serracant ha reconegut que el temps ha jugat en contra seva, ja que moltes de les polítiques incloses en el programa de govern van més enllà d'un mandat. Tanmateix, ha assenyalat que el fet que no hi hagi govern en la Generalitat perjudica la ciutat.
Per mi no és la millor situació per fer d'alcalde, no només per la repressió, diguem-ne, que hi ha hagut en aquest país i continua havent, sinó també perquè la manca de govern a la Generalitat atura també projectes estratègics d'aquesta ciutat i d'arreu del país.
No obstant això, el batlle ha tret pit d'alguns dels objectius que han aconseguit tirar endavant, com a, per exemple, recuperar la confiança en l'Ajuntament després del cas Mercuri.
I Matías Serracant també ha situat alguns dels reptes de futur que té la ciutat encara per davant. Són aquests. Emergència social.
L'alcalde ha lamentat no poder disposar de tants pisos d'emergència social com els agradaria i ha assegurat que un miler de famílies viuen en habitatges ocupats en aquests moments.
Municipalitzacions.
Serracant assegura que són una prioritat després que l'Ajuntament hagi assumit la gestió directa de la grua i la zona blava. Per això s'estan analitzant fins a 14 serveis públics com ara la recollida d'escombraries a càrrec d'Esmatza o el servei d'aigua a través de casa.
Infraestructures.
Matías Serracant ha reivindicat la finalització de la Ronda Oest per tal de poder connectar Sabadell amb Castellà del Vallès i alleugerir la càrrega de trànsit que actualment té la Gran Via.
Ciutat del coneixement.
L'alcalde vol continuar col·laborant amb la UOB i l'ESDI i obre la porta a noves col·laboracions.
Més espais verds.
Serracant ha destacat la importància de donar més pes als espais verds de la ciutat integrant dins del nucli urbà els parcs de Can Gambús, el Ripoll o el Parc Agrari.
I us expliquem també que l'Ajuntament de Sabadell vol ampliar la bonificació tarifària del transport urbà. Amb la normativa actual, unes 18.000 persones es beneficien d'aquesta mesura i el consistori espera ampliar-ho fins als 23.500 usuaris després de la modificació del reglament. Fins ara, el model ha donat la gratuïtat a jubilats, persones amb discapacitat superior al 33% i per rendes més baixes de 735 euros mensuals.
L'equip de govern vol canviar el sistema per respondre a tres objectius. Ampliar els criteris de tarifària tarifació social, incloure més persones en un sistema escalat des de la gratuïtat fins als pagaments reduïts entre 5 i 10 euros, a més de la modernització de la targeta. La intenció és que l'administració pugui renovar i enviar la targeta a casa de forma automàtica amb les dades de la renda. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, ha destacat una altra mesura que s'inclourà al reglament.
La intenció nostra és incorporar al sistema de la gratuïtat a l'acompanyant, o sigui, tenir una targeta d'acompanyant per a aquelles persones amb discapacitat que requereixen, perquè així ho certifica, su certificat de discapacitat, un acompanyant per a fer un desplaçament. Clar, el sistema actual, vale, el discapacitat no pagava, però la persona que l'acompanya sí, per la qual...
L'Ajuntament engega ara el procés participatiu amb entitats i partits polítics i s'espera portar al ple el nou reglament a finals de 2018. Actualment, els desplaçaments dels usuaris beneficiaris suposen 2 milions de viatges, un 18% del total anual de l'empresa de transports urbans de Sabadell.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Sabadell farà un seguiment del cas dels 7 blocs de pisos dels Merinals en mal estat perquè la Generalitat compleixi amb els seus compromisos amb els veïns. Així ho ha expressat la regidora d'Habitatge, Glòria Rubió, ara que el govern català té a les mans els estudis tècnics facilitats pels afectats. Per la regidora, el barri fa massa anys que espera un manteniment digne i l'administració sabadellenca vetllarà perquè s'arribi a produir.
Aquestes reivindicacions es van posar sobre la taula en la reunió celebrada fa pràcticament un mes entre veïns, govern català i Ajuntament. Rubió considera que l'actitud de la Generalitat va ser positiva en aquesta trobada.
La Generalitat a la reunió es va comprometre a estudiar el que s'estava plantejant, fins i tot a fer alguna visita als blocs que el veïnat va presentar estudis d'arquitectes per part seva, doncs es va comprometre a fer alguna visita més tècnica per avaluar els resultats d'aquests estudis. Per tant, nosaltres entenem que faran el compromís que van expressar.
Tot i això, la regidora admet que cal un seguiment perquè aquest compromís es porti a terme. La pròxima reunió a tres bandes per parlar de la situació dels 7 blocs de pisos que els veïns denuncien que estan en mal estat hauria de tenir lloc la primera quinzena de juny. En aquesta trobada, la Generalitat hauria de presentar una proposta per actuar o no en aquests edificis i en els espais públics del barri que també depenen de l'Agència Catalana de l'Habitatge.
I els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona desallotgen el rectorat després de 27 hores d'ocupar-lo. L'objectiu era donar suport al col·lectiu Som 27 i Més, que dona nom als acusats en el judici a 27 persones per l'ocupació del mateix rectorat l'any 2013.
Dani Tobau, un dels estudiants tancats, explica al programa Al Matí quines són les demandes de la cinquantena de tancats.
Una de les nostres demandes no només és l'arxiu immediat del cas per part de la Fiscalia i per part dels jutges, sinó que també sigui la pròpia Universitat Autònoma la que retiri la responsabilitat civil i desmenteixi aquest sumari que, com et dic, és una cafrada i és fruit d'invenció.
Els estudiants critiquen la presència d'entitats privades al campus, com ara bancs i caixes. Demanen la rebaixa del 30% de les taxes i l'equiparació dels preus de màster i de grau. La pujada de preus ha deixat fora de les aules com a mínim un 7% dels alumnes catalans, segons les assemblees de facultat de la UAB.
Va ser precisament fa 5 anys quan els estudiants es van tancar aquí per demanar que no s'incrementessin les taxes a un 60% i que arribessin als preus tan elevats i tan impossibles de pagar que tenen actualment. I seguint amb aquesta lluita, ara demanem l'aplicació de la rebaixa de taxes que, a més, ja es va aprovar al Parlament fa 2 anys.
Tobau denuncia que l'equip directiu anterior tenia llistes negres d'alumnat. Si bé es reconeixen que els actuals gestors de la universitat han rebaixat la responsabilitat civil en el cas, creuen que podrien fer més.
I de manera més breu us expliquem que el 38è concurs literari Joan Oliver Pere IV tindrà obert el termini a partir d'avui i fins al 27 d'abril.
El certamen, inclòs dins del programa municipal Ciutat i Escola, s'adreça a nois i noies d'entre 11 i 18 anys residents o estudiants a Sabadell. Dividit en dues modalitats, prosa i poesia, té com a objectiu incentivar la creació i l'expressió literària, tot promocionant alhora l'ús de l'expressió escrita en català. Dins de cada modalitat, al certamen s'estableixen tres categories segons l'edat, els participants. A cada categoria s'atorgaran 3 premis i es farà una publicació de les obres guardonades.
I el grup municipal de Ciutadans demana que s'ubiqui una zona de càrrega i descàrrega al carrer Arimon, al centre.
El portaveu de la formació, José Luis Fernández, considera que amb aquest equipament es podrà habilitar un accés a la residència sociosanitària i al centre de dia sense molestar el trànsit ni els veïns. Per això, la formació taronja considera que cal restringir l'aparcament en aquest punt.
I en cultura us expliquem que Nora Norman presenta Caos. La cantant sabadellenca afincada a Madrid presenta el seu segon treball. Són 10 talls en anglès que barregen soul, pop, rock i, sobretot, molta personalitat. Abans de girar-lo per les sales, la cantant ha passat pel matí de Ràdio Sabadell, Aleix.
Doncs sí, Pau, amb Caos Norman ha volgut fer reflectir aquesta personalitat i, a més, ha volgut reflectir també un món cada cop més caòtic i sense ordre. La seva carrera va començar a YouTube i després, amb el primer EP del 2016, la seva veu s'ha consolidat en l'escena soul nacional.
Jo a vegades a l'hora de xerrar, a l'hora de parlar, em trabo, si em poso nerviós o començo a tremolar i a tartamudejar, i sóc una miqueta cateta. Però amb la música sóc capaç a vegades de ser tot lo sincera que m'agradaria ser, sense aquestes traves emocionals en forma de cançó. I m'ho han dit més d'un cop.
Des del 2013 viu a Madrid i és allà on ha reunit el seu equip de músics. Milo García, que ha estudiat a Berklee College de Chicago i que ha produït el disc, va conèixer Nora Norman en una jam session a Madrid quan ell tocava el piano.
Bueno, és que únicament veient-lo tocar i veient com ell entenia el concepte de la música tal, va haver aquesta connexió. Després jo vaig sortir també a cantar a la jam session, etc. I va haver aquesta connexió orgànica.
Aquest feeling, no?
Aquest feeling del primer moment i des de llavors, doncs, bueno, ja vam començar a treballar sobre el disc.
La presentació de Caos serà el 10 de maig a la sala Joy Slava de Madrid i dos dies després a Barcelona a la sala Sidecar. Per ara encara no hi ha dates de Sabadell, però la cantant ha explicat que la discogràfica està buscant forats.
I el nivell d'interès i comprensió de l'astronomia entre el públic ha augmentat sensiblement. Això és el que assegura Josep Maria Oliver, cofundador i expresident de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, entitat que aquest any celebra el 25è aniversari de les instal·lacions de l'Observatori al Parc Catalunya.
Avui ha explicat el programa Al Matí que la seva associació ràpidament va arribar als 700 socis en un moment de la seva creació, sent la tercera entitat astronòmica d'Espanya. Josep Maria Oliver explica que l'alcalde Farrés va donar-los un cop de mà a l'Observatori.
L'Ajuntament estava configurant tot el que seria el Parc Catalunya i l'Antoni Farrés, l'alcalde, és el que va dir: jo em comprometo a solucionar-los la cosa d'una manera o d'una altra, no sé com, però ja ho farem. I a partir d'aquí va sorgir la idea de posar l'edifici a dintre dels equipaments del Parc Catalunya.
Abans, l'observació dels astres es feia amb telescopis particulars. Actualment, la instal·lació acull xerrades, cursos i conferències. També compten amb unes instal·lacions al Montsec, al municipi d'Àger, a la Noguera, on el cel té unes condicions molt millors que les de la ciutat. Un telescopi que es controla i es fa servir monitoritzat des de Sabadell. Per commemorar l'efemèride, l'entitat sabadellenca ha preparat una xerrada per d'aquí a una estona, a les 8, a la seu de la institució, que impartirà el mateix Josep Maria Oliver.
El 29 d'abril participa la cursa de la Fundació Esclerosi Múltiple. Vine a fer el circuit de Barcelona-Catalunya corrents, amb bicicleta o patins. Curses i activitats per a tota la família. El 29 d'abril t'hi esperem. Inscriu-te a mouta.fem.es. Mouta per l'esclerosi múltiple.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Per Sant Jordi, posa't la ràdio a l'orella i gaudeix de la jornada amb Ràdio Sabadell. Des de les 10 del matí i fins les 2 del migdia serem al carrer per explicar-vos en detall el que doni de si la Diada.
Llibres, roses, parades solidàries d'entitats sabadellenques, literatura i cultura popular.
Diada de Sant Jordi.
a Ràdio Sabadell.
Tot plegat us ho explicarem en un programa especial del matí i l'edició del Notícies Migdia. Tot des del racó del campanar. Passeu a saludar-nos.
La Diada de Sant Jordi, en directe a Ràdio Sabadell.
Amb la col·laboració del Club del Viatger i Viatges Equador de Sabadell Centre.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Pablo Llarena demana al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que demostri que no es va gastar ni un euro en el referèndum.
El magistrat s'ha trobat que molts dels encausats de l'1 d'octubre han citat les seves declaracions i ara demana al polític que aporti proves.
La sabadellenca Carme Forcadell defensa davant del jutge Pablo Llarena que va respectar en tot moment el reglament del Parlament.
La expresidenta del Parlament creu que el seu conversionament és injust i assegura que en cap cas va animar la violència els dies previs de l'1 d'octubre.
Puigdemont reuneix els diputats de Junts per Catalunya a Berlín.
Una trentena de diputats s'han reunit a la capital d'Alemanya per decidir l'estratègia política a partir d'ara. El partit mantindrà l'aposta pel candidat prioritari Jordi Sánchez, tot i que el president legítim és Carles Puigdemont.
Roger Torrent acorda mantenir els canals de comunicació oberts amb l'alt comissionat dels drets humans de l'ONU.
El president s'ha reunit amb la directora delegada de l'organisme i coincideixen en la necessitat de seguir analitzant el que passa a Catalunya. Des de l'oposició, Ciutadans ha criticat Torrent perquè creuen que està fent d'advocat de Puigdemont.
I una mica més lluny, Cuba es prepara per un relleu històric.
Després de 60 anys, l'illa no estarà liderada per algú de la família Castro. Demà es constitueix el nou Parlament que presumiblement escollirà el vicepresident del país, Miguel Díaz-Canel, com a successor de Raúl Castro al capdavant del Partit Comunista Cubà des del 2008.
Un quart i mig de vuit del vespre, tenim el Marc Pijuan a l'estudi. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Pau.
Arriben els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A partir de 9:15, l'Astralpul Natació Sabadell masculí disputa un nou partit de Champions. Els del Xava Gómez visiten l'Alfen, el cuer de la lligueta de grups d'aquesta competició, amb l'objectiu d'aconseguir una nova victòria. De fet, en el partit de la primera volta a Can Llong, el club ja va superar l'equip holandès.
Els del Xava Gómez, a més, ja saben que és això de guanyar domicili en competició europea. De fet, van sumar una bona victòria a la piscina del Jadran. Borja Fenoy, jugador del club, però apunta que jugar fora sempre complica les opcions de victòria.
Champions són tots els rivals complicats i, a més, i a sobre jugues fora. Així que, bueno, aviam, amb tota la seva gent allà i nosaltres haurem de jugar tot el millor possible per intentar endur-nos la victòria.
A falta de només 3 jornades per tancar la Champions, Fenoy reconeix que aquest és un bon partit per sumar una victòria més i apunta la clau per treure un bon resultat.
La clau és començar bé, no despistar-se i no intentar no anar amb un resultat bastant en contra i anar jugant. En defensa també és molt important a la Champions perquè difícilment tu podràs marcar algun equip d'aquests nivells 12-13 gols, així que és molt complicat. Així que primer de tot començar molt centrats i amb pocs gols.
En poc més d'una hora, d'aquí una hora i 7 minuts per ser exactes, comença aquest Alfen Natació Sabadell a Holanda.
I no sortim de l'aigua, Marc, perquè la Natació Sabadell femení ja és a Rússia. L'equip que dirigeix David Palma disputarà allà a partir de divendres les semifinals de la Champions. D'aconseguir guanyar la Final Four seria la cinquena Copa d'Europa de l'entitat sabadellenca. A les semifinals ja l'espera l'UPC de Budapest.
L'equip sortia aquest matí de Sabadell i després d'un trajecte que ha combinat avió i autobús ja és a Kirishi, la ciutat que acull aquesta competició per segon any consecutiu. Xavi Balaguer, director de l'àrea esportiva del Club Natació Sabadell, ha assegurat en declaracions a l'hotel suís d'aquesta casa que l'equip arriba en òptimes condicions a la cita europea.
Que l'objectiu sempre ha sigut mantenir aquest equip al més alt nivell possible i, per tant, estem sobre les previsions que teníem. Falta, d'alguna manera, l'examen o els exàmens finals, però fins ara doncs, les sensacions són molt bones, els resultats doncs, també, i, per tant, doncs, hem aconseguit l'objectiu inicial, que era estar en el moment aquest, doncs, lluitant per tots els títols europeu i nacional inclosos.
El dirigent nedador també ha volgut remarcar la importància de tornar a ser a la final a 4 de la mateixa competició continental. Per Balaguer, guanyar el títol donaria valor a l'aposta del club per aquest equip.
Home, per nosaltres, doncs, un títol europeu més, com tu dius, després d'estar pràcticament una dècada a dalt de tot, doncs reafirmar que estem encara a aquest altíssim nivell, doncs és l'objectiu principal per nosaltres. És, per dir-ho d'alguna manera, la joia de la corona, aquest equip femení.
L'equip ja ha entrenat avui a l'escenari del partit a Rússia Kirishi i demà ho tornarà a fer, i ja serà divendres a 4:45 quan disputi les semifinals contra l'UPSE Budapest.
I en futbol, el Centre d'Esport Sabadell ha tornat aquest matí als entrenaments. Ho ha fet sense Marc Martínez, Adri Díaz, Aleix Coc i Josu Oscoidi. Tots quatre amb molèsties no s'han exercitat amb la resta del grup i ara mateix són dubte per jugar diumenge contra el Formentera.
Avui en roda de premsa, però, ha comparegut un dels jugadors més destacats de la plantilla, Felipe Sanchón. El davanter de Sant Boi s'ha mostrat tranquil de cara al partit que enfronten aquest diumenge i ha assegurat que ell vol jugar de totes totes.
Que el míster haga lo mejor para el equipo, si cree conveniente que no tengo que jugar, pues bueno, jugaré cuando salga el rato que salga, lo haré al 100%, porque creo que no es momento de mirarse uno mismo, pero tengo la confianza de que puedo jugar ese partido y que lo daré todo para sacar adelante esta situación.
A l'equip rival hi haurà un exarlequinat, Bruno Vinícius, el brasiler, que enguany no està gaudint de masses minuts al Formentera, ha assegurat a Ràdio Sabadell que per guanyar diumenge hauran de fer un partit perfecte. El davanter creu que el Sabadell és superior al seu equip.
Sí, el Sabadell ja ha muchos empates, ¿no? Nosotros estamos convencidos que tenemos que hacer un buen partido para ganarles, tenemos que hacer mucho más que ellos, ¿no? Porque Sabadell tiene un buen equipo. Esperemos que hacemos un buen partido contra ellos y a ver si podemos salir de esa situación quedando 4 finales.
Recordem que el partit comença diumenge a les 12 del matí a Formentera.
I el Club Deportiu Ollano ha empès un nou camí. L'entrada d'una nova junta amb aire renovadors vol impulsar l'entitat en diferents aspectes. Per començar, el canvi més important és impulsar i fomentar el futbol de base. Per fer-ho, ja han iniciat un seguit de moviments que han de donar com a resultat una nova estructura futbolística.
Dins la nova junta destaca la presència de Francesc Roman, vicepresident de l'entitat, i que ha reconegut en declaracions a l'Hotel Suís la motivació d'aquesta renovació. Volen, diu, donar una oportunitat als més joves del barri de Can Puiggener.
Bàsicament, doncs, educar, bueno, com moltes altres entitats fans, no? Doncs, els nens, doncs, a través del futbol, així de clar, en vez de que estiguin al carrer, doncs, que menys, no, de... que tinguin l'oportunitat, si més no, de jugar ja al seu barri, que a dia d'avui no tenen.
Un dels altres objectius és ampliar els equips que formen l'entitat, i això passa també per crear un equip per cada edat i també un de femení. Per aquest dissabte, el club proposa una jornada de portes obertes al municipal de Can Puiggener per presentar al barri aquesta nova proposta.
I en bàsquet femení, el Sant Nicolau cada cop té més coll amunt la seva presència a Copa Catalunya. Derrota de 2 contra el Bencriada, 61-63, que suposa la 6ª desfeta consecutiva dels col·legials. Un partit marcat pels tirs lliures, fins a 30 més pel rival que no pas les granes, com comenta el tècnic Jordi Zamora.
No podem donar tants tirs lliures, no podem donar tantes excuses als àrbitres perquè ens pitin aquestes faltes i acabar un partit perdent de 2 quan elles tiren 30 tirs lliures més. El primer responsable soc jo, que em va pitar una tècnica, perquè quan una jugadora nostra va perdre una pilota vaig dir hòstia puta i l'àrbitre va considerar que això era tècnica. Per tant, tots ho hem de fer millor perquè en aquestes situacions els arbitratges puguin riure de qui vulguin, però no de nosaltres.
Aquest diumenge, 7:45, Molins Sant Nicolau femení, les col·legials són penúltimes a 3 victòries d'un grup d'equips amb 6 victòries, entre els quals el rival d'aquesta setmana. Un grau per sota, victòria del Carme Masavícola, 60-74 contra el Sant Andreu Natzaret. Les carmelites són terceres a primera catalana, empatades amb el Sant Fruitós, el segon classificat. Aquest diumenge reben el Minguella, penúltim. Un rival necessitat, diu l'entrenador sabadellenc Álvaro Fernández.
M'imagino que ja ells intentaran gestionar-se aquesta ansietat i aquesta necessitat de victòria, i nosaltres el que hem de pensar és en nosaltres, en acabar de recuperar gent que encara tenim una mica tocada i en seguir en la línia ofensiva i defensiva que portem aquestes setmanes, que ens estan portant a una línia de victòries que de veritat pinta molt bé per aquest final de temporada.
El Natació Sabadell, en canvi, va perdre 6-5-5-3 contra l'Olot, i diumenge a la 1 rep el Sant Just.
Gràcies, Marc. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web Ràdio Sabadell FM. I tot seguit no us perdeu el magazín d'esports de Fons 13, presentat per Aleix Muñoz. Que passeu un bon vespre i fins llavors.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.